I tot seguit anem ja cap a les xarxes socials. Damià Lleó, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I a punt, doncs, per tancar aquesta setmana i per nosaltres també marxa de vacances. Tu t'agafes festa aquesta Setmana Santa?
No, algun dia potser sí, però a l'oficina estem oberts tots els dies per a rebre estos visitants, que esperem que siguin molts durant estos dies. En principi, el pronòstic és bo, no és broma per parlar del temps, però... Esperem.
Però bueno, en conjunt, sempre amb tu, podem parlar de tot.
De tot, molt. Pues bueno, des d'aquí, des de la plataforma, d'esta finestra, vull aprofitar perquè esperem, des de l'oficina de turisme, que vingui molta gent, que el poble es vegui molt d'ambient i rebre pues, esta avançadilla de l'estiu, que de moment pues, dona molt bon temps.
El que anem a fer ara, per això, com saben, és un repàs al que ens ha deixat de dir les xarxes socials al llarg de la setmana, una setmana en la que hem seguit encara parlant d'aquest tema de Cassandra, si recorden, condemnada doncs, a presó, un any de presó per aquests tuits sobre Carrero Blanco, i això doncs, ha anat desfermant que hi hagi hagut diverses reaccions a la televisió. En destacarem una en especial que ha estat possiblement la més intensa i més al límit, podríem dir. Però també hi ha hagut més temes vinculats amb el franquisme al llarg de la setmana. Tot això, i avui t'acabaré, Dami, ja t'aviso, amb música.
Ah, vale, molt bé. Sorpresa final.
Sorpresa final, i a més d'una pel·lícula que no sé si hauràs vist, però si no has vist... Això és com allò de una de cada 10 persones, eh? Potser ets una de cada 10 que no l'ha vist, perquè al contrari, la resta sí que l'haurà vist. Comencen les xarxes socials. I com dèiem, comencem amb aquest desafiament, podríem dir, als tribunals, Dami, i és que van recrear-ho mil·limètricament, podríem dir, tot i que evidentment es va notar que era una paròdia. Els companys de Leitmotiv, de Zero, Buenafuente i companyia, doncs va fer l'aparició, en vez de Carrero Blanco, de Carrero Negro.
Pues bueno, si va ser una paròdia, jo crec que va ser la resposta als tribunals, no?, per haver condemnat a la tuitera per haver fet una miqueta de mofa, una mica de xiste per Carrero Blanco, i de dir, pues bueno, sí, doncs ara... jo crec que és una defensa amb la llibertat d'expressió, no? I, bueno, i obre el debat, no?, obre el debat de on arriba la línia aquella de que pots tindre llibertat d'expressió sense ofendre al pròximo, no? De fet, jo me va agradar molt quan va sortir el tuit, no?, el tuit originari de... fent broma de Carrero Blanco sobre Spiderman i tal, va sortir la filla, no?, de Carrero Blanco, una de les filles, va dir que, bueno, que no sabia, que s'havien sentit una mica ofesos, però que tampoc no era per a tant, que ells estaven a favor de la llibertat d'expressió. I això obre el debat, no? Aquesta línia, no?, d'estant que podem fer broma sense ofendre a la persona anomenada, no?, esmentada.
Van fer aquesta simulació, evidentment no va caure un cotxe, va ser un efecte doncs, informàtic, i després va aparèixer l'actor Miquel Ripeu, que si el coneixeu era un gawa, abans ho parlàvem, al Cartanyà, a la sèrie mítica de TV3, doncs va aparèixer vestit doncs, de militar, per entendre'ns, i va deixar frases com, per exemple, soy un admirador tuyo, te vi en el aire, que és l'anterior programa que feia Buenafuente a la Sexta, como tú a mí. Me tomé el nombre del programa como un homenaje. Hace mucho frío en este plató. Bueno, ya sabes lo que dicen. Cuando Carrero vuela abajo, hace un frío del carajo. O soy muy fan del cine español. A 3 metros sobre el suelo y Toy Story también me gusta mucho. Mi personaje favorito es Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. En fi,
sí, i la entrevista va acabar, perdó que talli, amb la banda del programa Leitmotiv, tocant l'orquestra Volare, la música, la cançó de Volare.
Van intentar doncs, una mica fer tota aquesta part d'humor, i que la veritat és que no se n'havia fet massa, en televisió, almenys, no n'havíem vist massa de comentaris en aquest sentit, però entenc que, evidentment, doncs, després de la sentència van sortir en aquesta original forma d'estar en contra, no?, de la decisió de l'Audiència Nacional. Tot i això, també s'ha de dir que, posteriorment, la premsa ha anat traient altres tuits de Cassandra, la condemnada, que també, doncs, a veure, tot i ser adolescent, deixaven també tuits per opinar. El que també és notícia, i seguim parlant de franquisme, és que l'associació, podríem dir, la fundació, millor dit, Francisco Franco, ha portat als tribunals a Dani Mateo i el Gran Wyoming, de El Intermedio, per un acudit sobre el Valle de los Caídos, que a més ha acceptat a tràmit l'Audiència de Madrid. En fi, a la televisió van fer aquelles seccions que fan habitualment al programa, les 5 coses que nunca te han contado del Valle de los Caídos. I el comentari pel qual aquesta associació doncs, ha portat a querellar-se és el Valle de los Caídos alberga la creu cristiana més gran del món, amb 200.000 tones de pes i 150 metres d'altura, el triple del que mesura la Torre de Pisa. I això és perquè Franco volia que aquesta creu es veiés de lluny, normal, perquè qui vol veure aquesta merda de prop? És una de les frases que això va portar doncs, l'Associació Defensora del Mausoleu Franquista per un delicte contra els sentiments religiosos. Bé.
Bueno, jo crec que... No sé, Bueno, després, com a cachondeo, este noi, Dani Mateo, va fer un tuit que feia referència que ell demoleria... que trauria el Valle de los Caídos d'on està, que demoleria la Sagrada Família i que faria un altre Valle de los Caídos damunt de la Sagrada Família. Amb referència a dir que a Catalunya pues, no podem fer broma de les nostres icones i que tampoc no passa res. Que en principi pues, ningú ha denunciat a Dani Mateo per enderrocar la Sagrada Família, per dir això, no? Que semblaria un sacrilegi, perquè la Sagrada Família és una icona de Catalunya, i bueno, després la gent feia bromes, de dir, hosti, pues, ara que s'està acabant no l'enderroquies... Bueno, és el mateix tema, no? Uh-huh. Que molta gent està ofesa perquè potser no està acostumada a aquesta llibertat d'expressió o que es diguin coses que fins ara no s'havien dit, no? Uh-huh. Tots sabem que el Valle de los Caídos quines connotacions té, qui el va construir, la gent que va morir allà, i que, pues bueno, i clar, molta gent això no vol sentir-ho.
Exacte. A més, doncs, hi ha un vídeo que, si el deuen per les xarxes, doncs, fa una radiografia una mica de com és, irònicament, el Valle de los Caídos. Per cert, ara que pensava en tuits, abans de seguir avançant, no sé si hauràs vist un tuit, millor dit, una notícia d'una d'aquestes webs que s'inventen les notícies irònicament, també, per tant, pàgines d'humor del Mundo Today, que parlava de que a Jordi Hurtado el condemnen per un tuit que va escriure el 1400 i tant. No sé si l'has vist, però va ser força graciós, perquè també s'empesquen i busquen aquestes originalitats, podríem dir, busquen traure suc d'allà.
Sí, clar, les xarxes socials també és això, no? Els community managers sempre estan a l'alerta, no?, de les notícies, del que passen, per a traure la notícia irònica i ser virals i tindre més audiència.
I per tant que aquest blog sobre franquisme, i aquí ho deixem, hem de dir que Wikipedia, doncs bé, el mes passat no va deixar ni accedir, ni modificar, ni nodrir la informació d'aquesta pàgina a la Fundació Francisco Franco. Ho va denunciar la mateixa fundació, dient en un comunicat l'Espanya de Franco nunca morirà i nadie la borrarà. Per tant, Wikipedia bloquejant persones que contribueixen a nodrir la pàgina. No sé si això havia passat mai, almenys si ho sabíem que això havia passat.
Jo que sàpiga, Wikipedia no havia vetat mai a ningú, en principi, jo que sàpiga, igual sí, no? Però bueno, jo trobo que els ha vetat perquè els articles que posen són uns articles d'opinió i no aporten informació. Wikipedia el que vol és que la gent que aporti textos i continguts que sigui informació verídica i veraç, no? No opinions,
i neutra, no?
I neutra, i no opinions sobre aquests temes com podria ser pues, Franco, no?
En fi, només per a apuntar-ho que una de les pàgines, doncs, la Wiki, la més important en aquest sentit, en fonts d'informació generades pels usuaris, és a dir, que són les persones que contribueixen a fer-ho gran, doncs bé, hi ha hagut doncs, aquesta polèmica per part de la Fundació Nacional Francisco Franco. Girem pàgina. I escolta, amb tu te'n recordes de la broma del Caranchoa? Ho vam parlar.
Sí, 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 va ser notícia aquí a xarxes.
Doncs bé, el repartidor de la broma, és a dir, l'afectat, diguem-ne, en primer lloc, pel youtuber, haurà de pagar 30 euros de multa...
Per pegar-li la bufetadeta.
Per pegar-li la bufetadeta.
Bueno, bufetadeta, bufetada, perquè va sentir un cataclac, ja va sentir.
Però no cal indemnitzar el youtuber. Bé, és... ha estat condemnat, diguem-ne, el repartidor, doncs, a un delicte de lesions lleus, però no diu que no ha d'indemnitzar el youtuber. De fet, diu que, clar, és el youtuber qui va anar a fer l'acte de provocació, perquè el repartidor estava tan tranquil fent la seva feina.
Estava tranquil, agobiat, o en plena feina, i que vegi allí un tio que li digui caranxoa. Bueno, pot ser la reacció... Clar, és que també...
Bé, de fet, el jutge diu que l'actuació del youtuber amb la broma va fer sobrepassar fins i tot la posada en perill per arribar a un consentiment ple en les lesions, diu el jutge, que és a dir, que si tu ja vas provocant, doncs, si reps, no diguis que t'han pegat d'alguna forma així, evidentment, hi ha un delicte, perquè el hi ha, i per tant, doncs, aquesta multa de 30 euros. En fi...
Jo trobo que són...
Un sopar d'una nit.
No? Molt bé, sí.
I ja està.
Jo trobo que podrien anar els dos a sopar, fer-se la foto... el youtuber i l'altre, el repartidor, encara que no sé com la reacció com va dir que queda, no? Però bé, bueno, fer-se la foto i dir, bé, xiquets, no ha passat res, era una broma, i endavant.
Però aquest vídeo que va generar molta polèmica a través de les xarxes ha quedat en 30 euros.
Molt bé, sí.
Al final. Twitter és protagonista també. De fet, Twitter està molt sent protagonista, eh? I això que ja ha estat desbancada per Instagram, eh? Ja no és la segona, ja és la tercera. Però, en fi, si quan us creeu un perfil recordeu surt l'ouet, doncs ara ja no. Ja han desaparegut. A partir d'ara apareixerà, doncs, com un ninotet d'avatar, d'aquests... una silueta d'una persona. Per què? Doncs perquè què passa? Que es creen molts perfils falsos, es queda l'ou, noms estranys, i es comença a fer spam i, bé, s'utilitzen per coses que no són correctes. I, per tant, Twitter vol deixar que l'ou sigui testimoni d'aquestes accions a la xarxa negatives, podríem dir.
Sí, ells ho fan també perquè quan una persona... Clar, el primer que et recomanen, quan t'obris un perfil a qualsevol xarxa social, que et posis una foto teua. Clar, a vegades pues, ells ho fan perquè molta gent pues, no ha tingut temps de fer la foto i surt l'ou. I com que l'ou s'associa als trolls, als la gent que critica i que de forma anònima per Twitter, però clar, també a partir d'ara, si tu no et poses una foto, tindràs la foto de l'avatar. Mm. Vull dir que també t'associaran. Vull dir, el més recomanable és que el més aviat possible que et posis una bona foto de teua, la millor que tingues, evidentment, o la millor que tu consideries, per a que la gent no t'associe pues, amb gent que s'obri perfils a Twitter per a criticar i per a faltar el respecte als altres.
Mm-hmm. I per cert, a Twitter hi ha hagut aquesta setmana una fotografia, dimarts, precisament, de Cristiano Ronaldo, que ha tornat a desfermar, podríem dir, ha tornat a desfermar la polèmica en aquest sentit, perquè apareix, bé, doncs, com Déu el va portar al món.
Sí, es veu una imatge que ell està posat sentat en un sofà, amb una mà davant d'algú altre que el tapa, no sé si és el fotògrafo, i ell, pues, bueno, està posant panos en panyos menores, no es veu si està en panyos menores o sense panyos ni anar. Però, bueno, es veu allí la cara d'ell mirant-se amb un espill, no?, de dir... Pues bueno, pues que maco soc, que guapo soc, que rico soy i que buen jugador, no? Aquella entrevista d'allò va ser que... Jo que allò el defineix bastant, no? De dir... I bueno, es veu aquí, pues bueno, ja Twitter, pues un agut... Twitter sencers amb llama, pues...
Fent memes,
sí.
I de fet, aquesta setmana ha aparegut un busto de Cristiano Ronaldo.
Sí, li van fer un busto, no sé si el material si era bronze o el que era, que la veritat és que no el van afavorir gaire, no? Es veia així inclús un ull com si fos una mica guenyo, no? Garxo, no? I està bastant desafavorit totalment. I, claro, pues, a ell no li ha agradat gens este busto i també ha sigut motiu de notícia a les xarxes socials comparant-lo, no? La seva imatge pues, amb el busto, no? I ha sigut tota classe de xiste.
I no sé si ell, al seu pàrquing, a part de tindre uns quants, té un Ferrari. Ho desconec, eh? No ho he mirat abans de començar les xarxes socials. Però de Ferrari en tenim ara un a prop, i és Ferrari Land, que engega aquest mateix divendres bé, aquest nou parc temàtic de PortAventura, que haurem de visitar, eh? Perquè jo quan a vegades passes amb el tren i es veu, és espectacular, no? Quan ja per la carretera passes i ho veus, és molt espectacular.
Sí, perquè, bueno, l'atracció esta és el Red Force, que és l'accelerador més ràpid d'Europa. Arriba als 189 km per hora en 5 segons, puges dalt, i després la baixada és brutal.
Vull dir que hi ha ni Dragon Cans, ni Furious Bacchus, ni res. Eh?
I bueno, doncs, Ferrari Land ha sigut notícia a les xarxes perquè entre els molts invitats doncs, van haver molts de youtubers, molts de bloggers, molta gent, molts d'instagramers influencers que Ferrari Land, doncs, apuntant-se no a la moda, no, sinó que ja saben ells que
a qui han de trucar, a quina porta
han de trucar, no? Van invitar en un ampli i nodrit selecció d'esta gent i ha estat notícia pues, a totes les xarxes socials la inauguració dijous i l'abertura allí oficial de Ferrari Land.
Correcte. I ara que hi penso, hi ha un conflicte important diplomàtic o polític entre el Regne Unit i Espanya per un pinyonet, eh?
Que un tros de terra, eh?
Un tros de terra, eh?
Un tros de terra.
Pinyon, que és Gibraltar.
Sí, ja vam tindre polèmica en altres amb Marroc per les Perejil, un troset de terra encara més petit i més a propet del Marroc.
I justament amb respecte, amb re. Que Gibraltar, doncs, hi ha una població, hi ha una sèrie de serveis, etc.
Sí, clar, a part la situació estratègica,
no?
A l'estret de Gibraltar, no? Ah, no té res que veure Perejil amb Gibraltar. I, bueno, pues sí, pues ja arran del Brexit, pues, bueno, se nota o s'està veient que la Unió Europea pues, està fent costat, potser per venjança amb Gran Bretanya per sortir-se'n del Brexit, està fent costat per una futura connacionalitat de Gibraltar entre Espanya i el Regne Unit. I a partir d'aquí, pues, bueno, ha sigut tota classe de declaracions, va sortir un exministre de l'Interior britànic dient que no dubtava en cap moment que l'actual president, l'actual primera ministra May, no aplicaria a Gibraltar el que va aplicar als anys 80 amb el tema de les Malvines a Argentina, que, com sabeu, pues, va enviar una flota i van entrar en guerra a Argentina, i d'això, a partir d'aquí s'han desfermat un munt de memes fent bromes sobre aquestes polèmiques declaracions. No?
Polèmica per Gibraltar, per un costat i per l'altre de la balança. De fet, Europa, de moment, recolza més a Espanya que no pas al Regne Unit, també perquè, evidentment, Espanya es queda, i de moment també diversos sectors independentistes s'han alineat més amb Gibraltar. De fet, els espanyols volen Gibraltar quan els de Gibraltar no volen saber res d'Espanya. No sé si això haurà d'acabar amb referèndum o no, ja ho veurem.
No, de fet, passa, ja va haver un referèndum al no sé quin any dels anys 90 i el 98% dels habitants de Gibraltar, que allà hi ha britànics i hi ha espanyols, molts d'espanyols, van votar el 98% que volien continuar sent britànics.
I, per cert, abans d'anar al tema final, saps què va ser el dissabte passat l'April Fool's Day? És a dir, aquest dia, el 1 d'abril, amb què es gasten bromes els anglesos, justament. Doncs no sé si te n'has assabentat que possiblement una de les pàgines eròtiques d'internet més utilitzades pels consumidors d'aquest tipus de continguts d'adults, doncs va fer una bona broma. Què va passar? Els milions o bilions o trilions d'usuaris que tenen van entrar a pàgines Pornhub i començant a navegar es van trobar amb un pantallazo, amb una captura que deia gràcies per compartir, en anglès, gràcies per compartir aquest vídeo.
A Facebook.
A Facebook. Gràcies, Pornhub, per fer-ho, o no, tira enrere, marxa enrere, no? I, evidentment, després va sortir un missatge que et deia és una broma, és aprofitant l'April Fool Day. Per tant,
imagina't lo sofoco de la persona que entra a veure un vídeo porno, una foto porno, el que sigui porno en aquella pàgina, que et sortia gràcies per compartir-ho a Facebook. Però, bueno, ja està sortint d'allà, entrant a Facebook per borrar-ho i...
I en aquell moment que saber com està la persona, que potser està en els seus menesters, clar.
Claro. O és una persona que
talla el rotllo,
que no li, claro, que no li interessa que la seva parella vegui que entre, o que és un pare, o és un menor,
sí, o
és
família,
un...
el que sigui,
claro, imagina. Susto.
I escolta'm, ja per últim, saps perfectament que els americans els hi encanta això de les festes de graduació, no? Això ho tens controlat.
Sí, a festes que no pots anar sol, has d'anar acompanyat. Claro.
Doncs et poso una cançó i em dius si la reconeixes. Et sona o no?
Sí, sí, em sona. No he vist la pel·lícula, però la cançó és inconfundible.
És Another Day of Sun, és el tema principal, el tema cobre La La Land. Deia, tu no l'has vist, jo sí, i moltíssima gent segurament que sí. I què ha passat? Doncs a veure, per recapitular. Ara això és com si tu estem fent aquí una cerveseta en el grup d'amics i tal, i un diu, un dels estudiants, diu... Va començar, sí, igual vaig a la festa de graduació, perquè saben que els nois busquen la noia per anar a la festa de graduació. Vaig amb l'Emma Stone a la graduació. I a partir d'aquí els amics van dir, no tens ous, eh? I a partir d'aquí, doncs bé, va començar a crear una macroproducció i el que ha fet en Jacob Staudermeyer, el que ha fet ha estat recrear l'escena inicial de La La Land, amb l'esperança doncs, que l'Emma Stone torni a la seva ciutat natal, que és Scottsdale, el 29 d'abril, que és el dia de la graduació. Té 17 anys, eh? I per tant el que va fer va ser reescriure la lletra d'aquesta cançó, va convèncer els seus amics perquè apareguessin com a extres, i des de dimarts fins avui, viral per tot el món. Aquest matí justament l'escoltava per ràdios aquí catalanes que en parlaven d'aquest vídeo. I de moment, tot i que Stone no ha dit que sí a la proposició, sap que la mare d'Emma Stone ja ha vist aquest vídeo i per tant dedueix que li arribarà. En fi...
Segur que arribarà la Emma Stone. Jo trobo que seria espectacular que la Emma Stone anés en este xicot a la festa de la graduació. Hauria d'anar. A part, és el seu poble, no?
Sí, a part, és el seu poble.
És com si, jo que sé, una actriu famosíssima de la Cala, un jove del poble, la invités al seu poble a la festa de l'institut. Jo crec que hauria d'anar.
Per tant, l'Emma Stone farà d'Emma Stone i Jacob Staudmeier pretén ser el Ryan Gosling. Per tant, d'alguna manera... bé, ja veurem què passa.
D'aquí al
29
eh?
Queden dies, eh?
Ho anirem seguint.
Amb això marxem, Dami. Gràcies, bona Setmana Santa. I tornarem després, per cert, a aprofitar la Fira Alternativa aquest cap de setmana. Seguirem a través de Ametlla de Mar Alternativa a les xarxes, les fotografies d'aquesta fira. I, evidentment, després ja mirant cap a la Tonyina Roja Mediterrani, que he vist per les xarxes alguna cosa este matí i ja m'està entrant gana.
Sí, sí, ja estem
treballant.
Estem treballant-ho ja, sí.
Dami, que vagi bé, adéu-siau.
Bona Setmana Santa.